Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcasts.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez, allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 110. De Vollering a Pogacar. I podria ser que de Pogacar a Vollering i de Vollering a Pogacar i així anar fent. Bé, no ens avancem el que pugui passar. Tot això que dic són sensacions, però em temo que no m'equivoco de gaire. Demi Vollering ja té un tour i una vuelta, a banda de diverses clàssiques en aquest ciclisme que creix i que a dia d'avui encara no sabem fins on arribarà. Però sí que tinc la impressió que comença a costar una mica més guanyar, que cada dia hi ha un ventall una mica més ampli de corredores que s'acosten una mica més a la que guanya, que les de sota s'acosten a aquestes i que les de més avall s'acosten a les de sobre seu. És a dir, que les diferències ja no són tan abismals i no penso només en Vollering, sinó, com deia, en els diferents graons de la cadena. Vollering ha estat imperial, superior a la resta, ben cert, però, insisteixo, això és una sensació que cada dia que passava de Vuelta o cada dia que passa de temporada va creixent una miqueta dins meu. Veurem perquè tot plegat encara és molt verd i inestable, però menys que ahir. I què m'aneu de dir de la corredora més combativa d'aquesta Vuelta? La Mireia Benito, ben merescut, ja té un mallot propi, que segur que guardaran un racó ben especial, com el de campiona d'Espanya contra rellotge, aconseguit l'any passat. La Mireia, ja ho sabeu, una de les veus de Ràdio Volta, i que avui passarà per aquí per parlar d'ella. Coi, que sempre parla de les altres, i de com canvia tot això, què falla, quines tàctiques veu. Doncs avui es mereix que parlem amb ella de la seva actuació en aquesta Vuelta i parlarem també de pizzas. Si l'heu seguit aquests dies a les xarxes, ja sabreu de què va. Per cert, que parlava de Demi Vollering i de la Mireia Benito, posem-li una altra. Marianne Vos, la reina, probablement, o possiblement, o per molts, la millor de la història. Aquestes tres comparteixen fotografia. També li preguntarem a la Mireia, i és la que trobeu a la portada d'aquest programa si entreu al web del 3CAT. De seguida saludo la Mireia, però abans, resum sonor passant per molts escenaris. Atenció, perquè avui és un resum sonor complicat, complex, només apte per als més experts. Haureu de parar molta atenció per no perdre-us. Hi ha tres grans blocs. En un primer, perquè també volem donar espai a aquestes curses que no tenen tanta atenció mediàtica, doncs bé, en un primer bloc del que ha passat aquesta última setmana, Gran Premi de Frankfurt, Plumelec, Trobro León i Beiras, a Portugal. Això en un primer bloc. En un segon, que el reconeixereu perquè comença amb els crits d'alegria d'Alison Jackson, Vuelta femenina, amb un resum ràpid del que ha passat al llarg d'aquesta última setmana. I a l'últim, Giro, amb aquest Tadej Pogacar, que el primer dia que ha sortit de rosa, Tadej, no m'ho fotis, això. Heu vist amb quina combinació estètica ha sortit? Mallot rosa, com és lògic, amb tots els complements, com les ulleres, com la cinta del manillar, també de color rosa, però amb el culot Chiclamino. Amb aquest rosa tirant a lila, això ni jo en les meves millors gales. En fi, esteu a punt. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Aquesta també és
DSM por la parte interior, se va a quedar encerradísimo Aramburu, que quiere remontar. Ojo Aramburu por la parte izquierda, cuidado que no se le haga demasiado largo Aramburu. Maxim Van Gils, va a ser Van Gils.
Van Gils, Van Gils.
En el último momento se lo ha arrebatado Alex Aramburu. Wow. Pero qué victoria de Maxim Van Gils. No se le ha visto prácticamente en todo el día, pero lo suficiente para rematar.
Pérsico, se pone ya de pie Pérsico, Marta Lack, parece Pérsico, meneando y bien la bici. Va a ser Pérsico, va a ser Bertó, por todo el centro Pérsico, sí. Y ahí está, celebrándolo las tres ciclistas de
Lua. La línea de meta, los corredores. Ahí está Iris Baleares y Artem Nitz.
Marianne Vos parfaitement placée dans la roue, elle va produire son effort, mais Charlotte Collet bien remontée. Ah, il faudra élargir là parce qu'on ne voit plus Marianne Vos sur cette image et Marianne Vos est loin devant. La victoire pour Marianne Vos.
En los brazos, la corredora americana Kristen Fauner, hasta pisar la línea, no ha querido dejar ni un solo metro. Victoria para ella.
75 mètres de la ligne, Evita Music pour l'accélération. Elle peut le faire, Evita Music. Et ce sera une victoire française à Laguna Negra. Victoire d'Evita Music et de la FDJ Suez devant Demi Vollering. Evita Music récompensée.
Que aquí ha subido a Valdesquí para verla ganar su primera vuelta a España. El año pasado se quedó a 9 segundos. Ahora sí, triunfo para Demi Vollering, que va a lucir la bicicleta en lo más alto de esta vuelta. Enhorabuena.
Un fuerte aplauso para Mireia Benito. La corredora de Tarragona se convierte, atención, en la ganadora de la clasificación de la ciclista más combativa, ese premio super combativa al pozo, con la presencia de
Maximilian Schachmann. Ahí viene Pogacar para la definición. El lagarto Narváez que se le quiere meter y le va a ganar. El lagarto Narváez que le va a ganar. Míralo al lagarto que va a ser el ganador de la etapa. ¡Ecuador en la victoria! ¡Johnny Narváez es el ganador! ¡Líder de la general! ¡Le ganó a Pogacar! ¡Lo que parecía increíble se hizo posible! ¡Jonathan Narváez!
El último passing di Rafa Maika, poi sarà...
¡Otra! ¡Ullala!
Si va a 4.5 dalla fine l'attacco di Tadej Pogacar.
Tadej Pogacar has his own Europa moment. He wins stage two of the Giro d'Italia and takes control of the Maglia Rosa.
Maglia Rosa entrando en el último tramo después de 4 horas de carrera. Esta imponente y espectacular, icónica subida a Europa va a tener en su leyenda a otro nombre propio, uno de los más grandes de la historia del ciclismo. Tadej Pogacar divisa la basílica ya al fondo.
That was one of my dreams when I win after in the tour, you know, stage. I was just missing Giro also, so that was always in my mind, you know.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Doncs bé, com us deia, hem començat per aquest Gran Premi de Frankfurt amb el Roger Adrià, cinquè, i amb victòria, amb remuntada espectacular a l'últim instant, de Maxim Van Gels, el belga, que mica en mica es va fent un lloc entre els millors. Hem continuat per Ploumelec amb la favorita, assumint el rol de favorita i complint Silvia Pérsico, guanyant en aquest sprint reduït, em sembla que era un grupet de 9 corredores, victòria de la italiana. A la Trobro León, aquesta clàssica, petita clàssica, petita Paris-Roubaix, com li diuen, una cursa que em té enamorat des de fot molts anys, victòria per Arnaud Delier, i ja sabeu que allà al guanyador li donen un porquet. Doncs bé, l'heu sentit, com xisclava, pobre, que no sé si li fotia gaire gràcia. Això potser també podríem parlar algun dia d'aquests premis que podem anar... renovant una miqueta i adaptant-nos. I a Beiras, al Gran Premi Beiras, a Portugal, hem sentit la victòria de l'Àlex Molinar, aquest neerlandès, o podríem dir-li olotina neerlandès, afincat a la Garrotxa des de fa, en fi, moltíssim, que es va imposar a l'etapa reina en una jornada especial pel seu equip, per l'Arabai, que ja s'estrena com a professionals amb aquesta victòria de l'Àlex Molinar, el de la Garrotxa, en una jornada o en una prova en aquest Gran Premi Beires amb tres etapes molt especial, eh? Perquè, per exemple, l'Àlex Molinar va guanyar aquesta etapa reina. A la general va acabar segon. El Jordi López va acabar desè. Però és que si ens fixem en els parcials, en les etapes, ja hem dit la victòria de l'Àlex, el Jordi López en una va ser tercer. El Joel Nicolau, dos top ten. Parlo de memòria, un cinquè i un desè. El David Domínguez, un novè. El Sergi Darder, un tercer. És a dir, que els ciclistes catalans han brillat en aquesta prova portuguesa de tres etapes. I a la Vuelta, doncs bé, hem sentit Alison Jackson, la canadenca extrovertida, dels caràcters més reconeixibles del pilot professional, vencedora a la Paris-Roubaix l'any passat, i victòria d'etapa en aquesta Vuelta, celebrant-ho amb les seves companyes, amb victòries també de Marianne Vos, de Kristen Follner, de Vita Music, la francesa, de Demi Vollering, com no, dues victòries i un segon lloc, i sentint al final com cridaven a la Mireia perquè pugés al podi per emportar-se el premi al mallot de ciclista més combativa d'aquesta edició de la Vuelta. I al final, el Giro, de moment només hem recollit dues etapes, però aquesta narració de la jornada inaugural del Mario Sabato amb victòria del Lagarto, del Johnny Narváez. Avui, per cert, tancarem amb una cançó dedicada al Johnny. Els més punquis m'entendreu. El Lagarto Johnny Narváez, primera malla rosa d'aquest Giro, li ha durat poquet perquè, complint els pronòstics, segona etapa ja, atacant al Santuari, a Europa, i situant-se com a líder Tadej Pogacar. Tot això és el que hem sentit en aquest resum sonor en un cap de setmana, amb uns dies especials en què també hi ha hagut campionat de Catalunya de ciclisme en ruta, s'ha celebrat a Palafrugell, i amb el Massi brillant, perquè la Paula Blasi, corredora del Massi, va proclamar-se campiona absoluta i sub-23. Per tant, bona actuació també de la Paula, emportant-se aquest títol. Destaquem també aquí a Ràdio Volta en aquest inici del programa. Hem de parlar de tot això que ha passat, especialment del Giro i de la Vuelta, amb el Fletxa, amb la Mireia. Va, entrem al territori Fletxa.
Ràdio Volta, entrem al territori Fletxa.
Don Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bon dia, Isaac. Setmana, bueno, inicial de Volta Gran, una miqueta de traca que no ho he seguit, però és gairebé impossible no estar al dia, perquè està per tot arreu i, bueno, res, un esdeveniment que ha crescut de manera exponencial i, bueno, que aquest any jo no he pogut participar i no he pogut anar-hi, no l'he seguit. I, bueno, m'he centrat més en l'inici del Giro d'Itàlia, que havia coincidit amb aquell esdeveniment de Gravel de Girona.
Ara parlarem d'aquest Giro, és cert, eh? Vaig estar també per Girona aquests dies, a molts ciclistes a tot arreu, i com dius tu, com creix la traca, com creix el Gravel, com creix la participació, que de fet no hi entrarem, però seria un altre debat veure la gran presència de ciclistes a Girona, que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. Aquest cap de setmana n'hi havia molts, com deies, s'ha celebrat la traca completament consolidada, i que coincideix amb aquest Giro d'Itàlia, amb totes les mirades posades amb Tadej Pogacar. Bé, el cap de setmana, tu ho deies, etapes dissenyades gairebé per ell, hauríem de veure una mica com respondria, i no sé què t'ha semblat, perquè ho tenia tot de cara, però relativa sorpresa. Aquest primer dia amb Johnny Narváez imposant-se, després l'endemà sí que Pogacar ja situa líder, què t'ha semblat?
A veure, m'ha semblat un inici amb el guió, que una miqueta es tenia amb domini, sobretot de l'UAE i del Pogacar. I la pregunta que tu vas plantejar era si seria el Tadej capaç d'agafar la malla rosa el primer dia i mantenir-la fins al final. Bueno, es va adonar que no l'ha agafat el primer dia, l'ha agafat el segon. La sorpresa el primer dia, sobretot amb el Johnny Narváez, que se'l veu molt fi, no? Se'l veia, és un corredor, no sé, mal destopat amb ell, però és un nano encara una miqueta jove, és una miqueta gras i clar, va sorprendre el seu rendiment, sobretot com estava, és un nano que ha treballat molt, i de fet alguna declaració del Geraint Thomas, que deia que l'equip, a la presentació de la roda de premsa inicial del Giro, li van dir que no mencionés l'estat de forma del Narváez. I jo crec que hem d'anar per aquí, no? Fins a quin punt parlar, ensenyar tant les cartes en un ciclisme tan previsible és positiu, no?, en un equip, i això ens fa pensar què més hi ha d'amagat en aquest Giro d'Itàlia, que poder ens hi trobem amb aquestes coses amagades, no? Ens vam trobar amb un Narváez, que, ostres, ningú poder hi comptava, i va batre el Pogacar, un corredor més ràpid, que recordem ja va guanyar la primera etapa d'Austràlia aquesta temporada, amb un sprint també. Vaja, que va passar aquestes cotes de muntanya, va aguantar la roda del Tadei i al final el va batre. I llavors diu, bueno, l'endemà va dominar el Tadei, però què ens amaga aquest Giro d'Itàlia? Aquesta és la pregunta que jo em faig avui dia, no? Ens amagava el Johnny Narváez, segur, Isaac, que ens amaga més coses. I això és el que tinc ganes de veure.
Ara et preguntaré per Pogacar, però que la intuïció que et diu? Perquè, per exemple, el primer dia també citaves Ben O'Connor. Ben O'Connor va ser el que va aguantar a la segona etapa més la roda de Pogacar, però ell mateix va dir que s'havia sentit tan fort seguint Pogacar com tonto o com imbècil per haver-se esforçat d'aquesta manera, que després va obligar-lo o el va deixar despenjat. La intuïció que et diu després del que hem vist fins ara?
Ah, és molt d'hora, perquè al final, mira, jo la intuïció sí que em donava el Ben O'Connor i de fet ho ha fet, no? Perquè el que has dit, o sigui, està allà, és un corredor molt en forma, massa poder, massa ambiciós per seguir la roda d'aquest home, que al final, bueno, és el que li provoca no gestionar-se bé el seu esforç físic. I d'altra banda, el Dani Martínez, per exemple, la intuïció, jo vaig veure a Europa molt bé el Dani Martínez, un corredor que contrastava molt amb l'esforç de l'O'Connor. Si veus l'O'Connor, com va immediatament seguir el Tadei, el Dani Felipe Martínez d'Albora fa el contrari. D'inici va quedar inclús un grup de corredors que la intenten seguir i acaba sent el segon de l'etapa, 29 segons del Pogacar, o 20 i pocs, no? Uh-huh. Llavors, això que em diu, ostres, aquest nano que ve d'un parón enorme a Colòmbia, que ve de no córrer a competir des de Tirreno, poder, si no m'equivoco. Vaja, ha estat... Tu, perquè vaig parlar amb ell just abans d'agafar l'avió a Barcelona per marxar al Giro, no? I el poc que vaig parlar amb ell del telèfon em va dir, ostres, estic molt bé, m'he preparat molt bé, el vaig veure molt tranquil. I dic, mira, a veure, se li ha de donar uns dies, poder, al Dani, perquè agafi aquest rodatge, però veus per on, segona etapa a Europa, el bé que s'ha sabut gestionar, no? L'esforç físic i ha batut a tothom a dalt d'Europa, no? Inclús el Geraint Thomas. És aquest tipus de corredor que poder en l'última setmana que parlàvem el programa d'abans, no? Aquells últims 10 dies del Giro d'Itàlia, la intuïció em diu que estarà ja el Dani. Ja. És ara mateix, com ho veig, és buf, deixa'l rodar, l'has de tenir molt, molt ben guardat, deixa el Lipovic, el Florian Lipovic, que és jove, que una miqueta et cobreix aquesta primera part, que al final hi seràs. O sigui que ara per ara és això, la intuïció em diu això. Sí. De l'Ineos ja n'hem parlat, ja en parlarem, però m'agrada molt el que està fent l'Ineos aquesta temporada. I de fet, ja després de Romandia hi vam parlar, com és un equip que li està donant la volta a les coses... Les coses els ja estan sortint. Mira el Geraint Thomas, que bé que arriba, quan volia, no?, arribar. O sigui, és un altre punt que reafirma la meva intuïció de cara a aquest Giro. Ja veurem, Pogacar, evidentment, una altra lliga, sí. Però bueno, no entrarem aquí i tot pot passar, Isaac, tot pot passar, sobretot amb gent així, amb coses amagades i amb gent que poder ha sabut arribar molt bé i sense cap pressió al Giro.
Mira, et confirmo, el Daniel Felipe Martínez no competeix des de la Tirreno, és a dir, gairebé 2 mesos. No. Va acabar el 10 de març, fins a principis de maig no ha arribat al Giro, per tant, gairebé 2 mesos sense competir, com deies. Lipovic també és un dels noms que la gent li crida l'atenció, per tant, ja anirem veient si és aquest que s'ha d'expressar més en aquestes primeres jornades i el Dani doncs queda més amagat. I tu has tret una mica l'Inio. Sí que va sorprendre Arensman, que es va quedar a l'inici, que fins i tot les declaracions del... Sabeu que va ser el seu pare que es queixava de que l'havien deixat una miqueta sol, però jo comparteixo aquesta sensació amb Geraint Thomas, que cada any és un any més vell, cada any sembla que hagi d'anar a menys, però que el tio, tu el coneixes bé, no sé com s'ho fot, però saps seleccionar perfectament el moment en què ha d'estar allà on ha d'estar, eh?
Mira, és de... Jo el definiria, és dels de la nova escola de l'escola més vella. No sé si doncs quadra. És un nano molt experimentat i si segueixes una miqueta el seu podcast i tal, va haver-hi un molt interessant amb el seu nou entrenador. I parlàvem molt de com havia treballat el Geraint Thomas al cap de la seva carrera esportiva, no? I com ho està fent ara i poder certs mètodes que s'han criticat a nivell de fonts d'energia, de carbohidrats, que avui dia estan tant de nutrició, no? I com ells hi confien molt en la manera en què va treballar perquè tenen clar que la manera en què el Geraint Thomas rendeix avui dia part és per això, no? I mira, i avui l'enllaça també amb algú, amb un altre podcast que hi havia el Killian per allà, i parlaven de com el Killian, no? Per exemple, preparava certs reptes, no? I poder estar 5 dies corrent sense passar gana. I parlaven de, o sigui, sense menjar o 3 dies, perquè ell volia saber quan era capaç, no? Si moriria sense menjar, no? I a mi el que m'agrada molt del Geraint Thomas és precisament això, la preparació no tan sols física, sinó el repte psicològic que té en un esdeveniment com és el Giro d'Itàlia. I per aquí jo crec que l'UAE sí que a nivell físic té molt preparat el seu campió, té tot molt estudiat i ho fa tot per aquest moment, i no hem d'oblidar com és una volta de 3 setmanes, i en particular el Giro d'Itàlia. I aquí és on el Geraint Thomas, a nivell psicològic, està molt preparat. És el millor preparat des del meu punt de vista. I no per com s'ha preparat aquest any, sinó com ho ha fet a la seva carrera esportiva, el tipus d'entrenament que ha seguit, com ha intentat buscar aquells beneficis a molt llarg termini, no? Que poder no tenen cap lògica, però sí que t'enforteixes. És un corredor que els seus límits els ha explorat molt, el Geraint Thomas. I per tant, la seva fortalesa la té ben clara. I això és el que posa en pràctica en aquest Giro d'Itàlia.
Doncs comparteixo, és cert que no és un corredor molt espectacular, però sí que em sembla molt interessant, i tot això que estàs dient tu ara doncs referma aquesta visió. Abans d'acabar, bé, de Pogacar n'hem parlat molt i en parlarem molt, però no sé si quina opinió mereix el seu equip. Ha tingut algunes crítiques en aquestes primeres jornades, han agafat la malla rosa molt d'hora, els queda moltíssim. No sé si creus que hauria d'haver estat una miqueta més amagat, o bé, el tio és tan superior que es pot permetre fins i tot el seu equip controlar la cursa des d'aquí fins al final.
Mira, això és molt fàcil criticar-ho, i si no l'haguessin agafat, segurament estiguessin parlant d'això, no? De que no l'han agafat. És tot ser els seus beneficis i els seus perjudicis, i s'ha de buscar l'equilibri, no? Jo crec que el que fa ho és no precisament dir no, és massa d'hora, no l'agafem, no, agafem-la i ja la gestionarem, no? I a mi em sembla molt bé. Jo crec que és encertat en aquest sentit. Ja veurem què fan més tard. Però ells, de moment, han demostrat qui són, com estan de forma, que volen controlar el Giro, que volen córrer com ells volen, intimiden també, i a partir d'aquí ja veurem què passa. Però és una estratègia més, és una manera de córrer el Giro d'Itàlia. No és el primer cop, ni serà l'últim que això ho veiem. Per tant, et compro la crítica, però has de veure des d'una òptica també més gran, no? I veure què farien altres equips, això què comporta dins del pilot i dels seus beneficis, evidentment. Sí, que has de controlar des de lluny, vale, però també et beneficia en altres aspectes. O sigui que ho hem d'anar veient i no ser tan ràpids i àgils en dir que això no és encertat.
Ja. Bé, sí, en efecte, veurem com va passant tot, com va avançant, i després ja tindrem temps de valorar-ho. Queden molts dies de Giro, o sigui que de moment ens centrarem en la Corsa Rosa, en aquesta cursa italiana, i n'anirem parlant. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
A tu, Isaac, i a reveure.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
I un cop passat pel Giro, acomiadem el Fletxa, m'aixeco, em poso dret i vull saludar la corredora més combativa d'aquesta Vuelta 2024, la Mireia Benito. Thank you. tal? Com estàs?
Hola, bon dia. Bé, bé, bé. Cansada, però contenta.
Molt bé. Felicitats, d'entrada.
Merci.
Molt bé. Escolta, i abans que res, tenir un parell de preguntes o curiositats d'aquestes ràpides. La primera, quantes hores has dormit aquesta primera nit després de la Vuelta?
Doncs moltes menys de les que esperava, eh? Realment esperava poder dormir 10 o 12 hores així seguides, però no, no, amb el cansament i així que ahir vam arribar tard també, no he pogut dormir gaire, però jo crec que en aquests pròxims 2 o 3 dies sí que cauran més hores dormides que pas desperta.
Bé, ben merescudes. Que, per cert, durant la Vuelta, quantes hores dorms tu, per exemple, entre etapa i etapa, vaja?
Uf, aquest any ha sigut una mica complicat perquè teníem canvi d'hotel cada dia i transferències cada dia i això fa que realment sigui una mica difícil, no? Perquè quan arribes t'has de preparar l'etapa l'endemà, fer valoració del dia que ha passat i al final tot això doncs acaba fent que anéssim bastant tard al llit i jo crec que m'han sortit més o menys unes entre 6 hores i mitja i 7 hores i mitja els dies que més. Però, bueno, sí, la veritat és que aquest nivell de descans ha sigut una mica justet.
Així, aquesta setmana de Vuelta he dormit més jo que no pas tu, eh? I sense pedalar tant. Aquestes de la Son eren la primera, la segona. Quantes pizzas t'has fotut un cop acabada la Vuelta?
De moment només una, però aquesta setmana crec que en caurà alguna més. Perquè realment després de tanta pasta i arròs acabem bastant cansades i l'únic que esperes és ja això, tornar a les amanides, a les verdures i també a les pizzas, evidentment, sempre cauen com a celebració.
Molt bé. Vinga, va més seriosament, eh? Més enllà de guanyar o no guanyar, jo sí que tinc la sensació que en aquesta Vuelta has gaudit més que mai, eh?
Sí, sens dubte. En aquesta Vuelta jo crec que he viscut coses que no havia viscut fins ara, sobretot això a nivell d'interaccions amb la gent, veure que ho han viscut tan a prop, això és una cosa que m'ha fet especial il·lusió, no? Veure que la gent no només valora el fet de que guanyis o no guanyis, sinó que valorin també l'espectacle, una mica la part més personal que hi ha darrere de cada corredora, això m'ha donat molta vida, la veritat.
Això t'he sentit que ho comentaves, també amb algun altre company, però més enllà del que tu has explicitat, jo crec que transmeties aquesta sensació perquè, mira, per exemple, dins la cursa, aquells gestos que feies a la càmera, interactuant amb els càmeres, o també fora, que has estat molt activa a xarxes. Clar, a vegades quan estàs en competició no pots estar per d'altres coses, però quan tot flueix, d'alguna manera, doncs passa el que t'hem vist fer aquests dies.
Sí, en aquest sentit volia estar una mica més propera. Crec que a vegades doncs, és curiós, no?, per la gent que no ho ha pogut viure, no?, què és el que passa a dins de les voltes. I mira, simplement em va semblar, bueno, que podia ser interessant per algú, no?, poder veure això, què és el que passa. I això ha tingut també molt bona repercussió a nivell de que la gent potser m'ha vist una mica més propera que altres vegades i també s'han apropat més i crec que pues això ho hem viscut d'una manera bastant més especial que altres vegades i també el fet d'això, no, d'estar en fuga el tercer dia ja va provocar també que la càmera, per exemple, estigués una mica més pendent. Llavors tot això és com que una cosa porta l'altra i realment pues, poder interaccionar més amb la gent ha sigut algo molt bonic.
Ara et preguntaré per aquestes fugues, però abans, estrictament en cursa, el ciclisme sempre t'obliga a improvisar molt i anar-te adaptant, eh? Però l'equip ha fet un exercici d'adaptació especial amb el que s'anava trobant. I ja penso, sobretot, abans de començar amb la baixa d'última hora de l'Ashley, el que us heu anat trobant durant la cursa, sents que l'equip en aquest sentit també ha mostrat una maduresa important?
Sí, sens dubte hem hagut de gestionar coses que normalment no s'han de gestionar, no? Com és la baixa d'última hora de la teva líder principal, que crec que això doncs, fa canviar molt i molt els plans de l'equip. I per altra banda, doncs, també les caigudes de la Sara i que no es recuperés, diguem, a temps per poder gaudir plenament aquesta volta, doncs també ens ha fet anar reestructurant una mica i anar canviant els nostres objectius. Llavors, realment crec que s'ha gestionat de la millor manera possible, tenint en compte les oportunitats que teníem i el fet de que ens hagin deixat també a les altres corredores que teníem un rol més de gregàries, doncs tenir les nostres oportunitats i que ens permetessin buscar aquesta combativitat, crec que ha sigut molt, molt encertat i realment ens ha fet gaudir-ho molt.
Abans em parlaves de la fuga o de les fugues. Quants quilòmetres has anat en fuga en aquesta volta? Ho tens controlat?
En el total de la volta no t'ho sabria dir. Perquè al final el tercer dia sí que van ser gairebé 122,
sí.
Però la resta han sigut fugues així més curtes que aquestes eren més ja a nivell tàctic, diguem, més que anar buscant una victòria d'etapa, era més intentar ajudar al màxim possible i això comença doncs estant ja per davant, diguem, llavors sempre pots jugar una mica més tots els rols tàctics i llavors aquestes no les tinc tan controlades. Però bé, uns quants.
No, jo no els tinc, eh? Era una pregunta, mira, a vegades com que també sou metòdiques les esportistes professionals, dic que igual ho té, però bé, han sigut molts. Abans també ho comentaves una mica, però et volia preguntar més personalment si tens la sensació que has fet un pas endavant pel que fa al reconeixement. I penso en el públic, per exemple, en els mitjans de comunicació també, que t'han fet més cas o has centrat més mirades, en les companyes dins del pilot. Jo hi ha una imatge que m'imagino que us coneixeu de fa temps i teniu bona relació, però crec que era amb la Dori Ruano en un podi, que també hi havia com molta complicitat. Vull dir, en tot plegat, tu tens la sensació que has fet un pas endavant en aquest reconeixement públic?
Sí, sens dubte he sentit això, no? Que la gent era més propera. Jo crec que això són passos que vas fent i que requereixen el seu temps, i també t'has d'anar trobant còmode, no? I anar buscant una mica el teu lloc en totes aquestes interaccions, però sí que he vist això en molta més proximitat que en altres voltes i també m'han ajudat molt a nivell de repercussió mediàtica, no? El fet de que t'enfoquin simplement a la tele ja t'estan ajudant també a que la gent doncs, et pugui conèixer una mica més. I amb la Doris també i tota la gent que estava dins de l'organització, al final ens hem anat veient durant tots aquests dies, crec que han fet una feinada increïble, són super, super treballadors i llavors el fet això, no?, que et vagis veient tants dies de manera recurrent, doncs fa que acabis agafant un carinyo i sobretot cap als últims dies, no?, que tothom està super cansat. I ja, amb les mirades, ja hi ha una complicitat bastant important.
Molt bé. Avui estem parlant molt de tu. Sempre quan passes per aquí per Ràdio Volta parlem més de la resta. Te'n faré una sobre la resta. Hem vist una Demi Vollering molt per sobre de la resta de rivals. No sé si el Trek s'ha vist massa afectat per les baixes de Van Dijk, que va caure el primer dia, de la Gaia, que també va caure i no es va acabar de recuperar. La sensació que han arribat foses al final i que Demi Vollering simplement tenia la situació controlada i ha acabat de rematar quan tocava rematar.
Sí, sabem que és una corredora intel·ligent, sap guardar, és una corredora pacient i realment ja ha demostrat que està forta. Sí que la gent va jutjar una mica tenint en compte els resultats de les Ardenes, no? Que no va destacar com havia destacat l'any passat, però també realment la situació de l'any passat era algo molt extrem, no? Perquè quan tens a tot el pilot controlant-te a tu, és molt i molt difícil el que va aconseguir, així que era evidentment molt complicat que aquest any es repetís i això no significava que ella no estigués en un gran nivell perquè ja s'ha vist que sí que ho està. I sens dubte les baixes de Trek han sigut importants. També és veritat que gran part del pilot s'ha vist afectat per malalties vàries després de la duresa, no?, que van viure a nivell meteorològic a les clàssiques i hi han hagut baixes importants com aquesta, no?, com la Gaia, la Cassia Niewodome també es va haver de retirar a mitja volta i crec que tot això ha posat encara més a favor que la Demi pogués tornar a brillar de la manera que ho ha fet.
M'imagino que ja l'has vist, però tens la foto al podi amb Demi Vollering i Marianne Vos, no sé si l'has vist.
Sí, la tinc.
Aquesta on anirà penjada?
Aquesta anirà ben guardada perquè realment em va fer il·lusió, no?, el fet de trobar-me allà i encara més perquè justament amb la Marianne Vos hi he estat compartint bastants moments durant aquesta, durant aquesta volta i he pogut bé, doncs, parlar amb ella i em sembla una persona realment increïble, no? A nivell de la gestió que fa tant de curses, és una persona molt elegant, molt respectuosa dins del pilot i a més pròxima, no? Que sempre té paraules boniques, valora les coses que fan altres corredores, siguis o no siguis d'un equip dels grans, diguem. I crec que és una cosa que s'ha de valorar molt perquè no hi és en totes les corredores, sobretot en líders i en gent que està en el nivell que està ella. Així que realment això, aquesta foto la guardaré bé, sobretot per la presència de la Marianne Vos.
Molt bé. Vaig veure que a xarxes li foties un comentari així de conya i vaig pensar, home, la Mireia aquí se l'ha picat, però no, veig que sí, que hi ha bon rotllo.
Sí, sobretot això. Ahir durant les dues pujades vam anar juntes i això al final són molts minuts perquè dues pujades de categoria aquesta especial doncs evidentment són llargues i ja a l'última ja teníem ganes d'acabar, no? I anàvem allà fent la conya de les pizzas, de quina pizza ens menjaríem quan acabéssim la volta i bé, doncs elles també, tot l'equip tenien ja mig pactat que anirien a una pizzeria, nosaltres també i bé. Doncs vam buscar així una mica la conya per distreure'ns una mica aquests últims quilòmetres feixucs.
Molt bé. No sé si t'ho va explicar. Ella de petita estiuejava per aquí, prop del teu poble, per la costa de Tarragona. Ara no et sabria dir quin, però sí que amb la família anaven allà. No sé si ho tenies controlat, això.
No, la veritat és que no. Vam estar parlant una mica de Girona, sí que em va dir que havia estat força per aquí i que li agradava bastant. Però després ja de seguida vam canviar tema de conversa i no vam poder més enllà, però, ostres, no ho sabia això.
Sí, el que passa que ara em falla la memòria, no et sabria dir quin, però bé, tots són bons. Mireia, descansa. Ara, per cert, què et toca? Hi ha aviat el Campionat d'Espanya, que tens aquest mallot que, a veure si ho conserves, contra el crono, però no sé què tens de calendari.
Ara tenim una mica de peron aquest mes, encara que hi ha totes les curses a nivell espanyol, és un mes important aquí, però bueno, per motius logístics, una mica d'estructura de l'equip, doncs s'ha decidit que nosaltres no correrem aquí a Espanya. Per tant, la següent cursa ja serà al juny i és a la Volta a Catalunya, que la veritat és una cursa que fa temps que espero, tinc moltes, moltes ganes de ser-hi, i realment doncs ja posant el compte enrere, no? Perquè passi aquest mes bastant ràpid i tornar a competir.
És cert, aquest cap de setmana em sembla que hi ha la Itzúlia femenina i, com dius, la volta del 7 al 9 de juny, que sí?
Ah, exactament.
Molt bé, doncs allà ens veurem.
Molt bé.
Mireia, descansa, va.
Merci, moltes gràcies. Una abraçada.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Gasolina. Y aunque Johnny vuelve a casa, convencido de su hazaña, Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero.
Johnny es un bastardo. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.